Catherine Corsini, thank you for being here. Welcome to Barcelona, Catalonia, to our program. Thank you very much.
Merci beaucoup.
presentant un amor impossible, en primer lloc, deixi que li faci un agraïment per haver-nos transportat a una pel·lícula, sobretot amb uns escenaris i una llum i una il·luminació, una posada en escena tan meravellosa. De veritat, és un regal aquesta pel·lícula.
Le film surtout transporte dans le temps, parce que
la pel·lícula sobretot transporta amb el temps.
Parce que c'est un film qui raconte l'histoire d'une vie, donc c'est vraiment...
Perquè és una pel·lícula que explica la història d'una vida.
Et comme c'est un film assez sombre dans ce que ça raconte, je voulais que le
i com és una pel·lícula molt obscura amb lo que explica,
tout ce qui était à côté, fosca, tout ce qui était en dehors soit justement assez teinté de
volia que tot lo que hi havia fora,
de lumière, de beauté,
fos molt, tingués molta llum.
C'est une histoire qui va, une histoire d'amour qui se termine mal, mais les souvenirs de cette histoire d'amour.
És una història d'amor que acaba malament,
voilà,
però
assez lumineux,
però
assez
els records d'aquesta història són records molt, amb molta llum.
Et surtout ce qui était très intéressant pour moi, c'était de reconstituir.
Era molt interessant reconstituir els anys 50 fins avui.
Sans être lourde sur la reconstitution, mais en évoquant avec beaucoup de
sense que aquesta reconstrucció fos pesada, evocant amb molta delicatesa.
La façon dont ces années-là nous
aquest, la manera d'aquests...
On les perçoit encore aujourd'hui, quoi.
Evocant amb molta delicatesa la manera en què aquests anys són recordats avui.
Vostè ha dit que és una pel·lícula que acaba malament, la pel·lícula es titula Un amor impossible, en aquest sentit no enganya ningú, és una història molt dramàtica. Tinc entès que és la història real de la pròpia escriptora, és veritat, és tot real el que s'explica?
Ah, oui, sí, totalment. C'est complètement son histoire, c'est sûr.
És completament la seva història.
J'ai eu la chance de rencontrer en plus la mère dont je fais le portrait donc dans le
film. Pogut, conèixer la seva mare, que fa el,
Christine Angot raconte l'histoire, que fa el retrat
de la pel·lícula.
Son histoire de sa mère.
Et j'ai eu la història de la seva
de
mare.
De rencontrer sa maman, qui a aujourd'hui 87 ans.
La seva mare té ara 87 anys.
Qui a traversé toute cette histoire. Et c'est une femme remarquable. C'est une femme... J'étais très heureuse.
És una dona extraordinària.
De lui dédier ce film quand j'ai fait la projection. Parce
I
que...
estava molt contenta de poder-li dedicar aquesta pel·lícula quan va fer la projecció.
Parce que ce qui m'a ému dans Un amour impossible, c'est le combat de cette femme.
Perquè el que li va impressionar molt amb aquesta història és la lluita perpètua,
voilà,
d'aquesta dona.
Le combat de cette femme qui tombe sur un mauvais type.
La lluita d'aquesta dona que cau amb una mala persona.
Elle croit que c'est un homme extraordinaire, qu'il est plus intelligent qu'elle, qui va lui faire découvrir plein de choses. Et en fait, elle tombe sur un salaud intégral.
Creu que és un tio extraordinari, amb molta més cultura que ella, i al final es dona compte que en realitat és una mala persona.
Et ça c'est malheureusement l'histoire de beaucoup de femmes dans ces années-là qui croyaient au grand amour et qui se sont fait parfois avoir comme ça par des types très séduisants, quoi.
I aquesta és la història de moltes dones d'aquella època que creien en el gran amor i es van trobar amb homes seductors que en el fons eren d'aquesta manera, no?
C'est pour ça que le film a quelque chose d'universel et que beaucoup de femmes peuvent se retrouver dans cette histoire. C'est parce que je pense que ça touche à un endroit très, très particulier, mais où on peut vraiment se retrouver, quoi.
És per això que la pel·lícula té un missatge com universal, perquè hi ha moltes dones que es poden reconèixer en aquesta història, no?
Alors évidemment, cet homme est vraiment, vraiment d'une grande perversion.
És un home molt pervers.
Et ce qui était aussi très touchant, c'était que ce film racontait l'histoire de cette femme et l'histoire de sa fille. Et donc il y a vraiment plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est aussi cette fille qui découvre l'amour de sa mère pour son père, qu'elle ne connaît quasiment pas puisqu'il la rejette. Et c'est aussi comment cette fille va être fascinée par cet homme qui ensuite va être avec elle, va être un vrai bourreau, quoi.
I també és una història que té molts nivells de lectura, perquè és la història de la filla que descobreix l'amor de la seva mare per aquest home, i després ella mateixa també descobreix el seu amor per aquest home que s'acaba convertint en el seu trauma.
C'est très beau d'essayer de raconter le comme un roman familial. C'est finalement des fois des petites vies de gens très simples sont des aventures et des torrents comme ça de vie qui sont absolument incroyables.
És com una novel·la familiar i és molt agradable poder-ho explicar perquè són com torrents de vida.
Aquest pas del temps que vostè ha mencionat, aquesta dona tan forta, està interpretada per la Virginie Efira. Ella té la màxima responsabilitat a la seva pel·lícula perquè la filla va canviant d'actriu, perquè va creixent, el marit va apareixent i desapareixent. Volia preguntar-li per la feina amb la Virginie en el sentit d'això, de carregar sobre les seves esquenes, com va ser per el personatge, per la vida real, per entendre'ns, el pas de tots aquests anys. Jo crec que la Virginie ha fet una feina increïble.
C'était extraordinaire parce que c'est la première fois où Virginie avait vraiment un rôle complètement dramatique.
És la primera vegada que Virginie té un paper completament dramàtic.
Donc pour elle, c'était un challenge. On ne l'avait jamais vu à cet endroit-là, dans ce genre de rôle, quoi.
Era un repte per ella perquè mai se l'havia vist amb aquest tipus de paper.
Donc elle était extrêmement dévouée, je sens que ce rôle pour elle était très très important et elle l'a joué avec beaucoup d'intelligence et beaucoup d'implication.
Es va entregar totalment per aquesta raó, perquè era el primer paper gran dramàtic i es va entregar totalment.
Et elle avait des points de ressemblance avec la vraie Rachel dans ce côté que c'est une femme forte. Et finalement, évidemment, détruire une femme forte, c'est encore plus difficile, mais c'est plus jouissif pour le père que de détruire quelqu'un qui est fragile, quoi.
I també es sembla una mica el personatge, la Rachel, perquè ella és també una dona forta i la Rachel és també una dona molt forta i per ell, per l'home, no? És un plaer poder destruir, un plaer més gran poder destruir una dona que és forta que no una dona que és dèbil.
Com vostè ha mencionat abans, la pel·lícula, malgrat el dramatisme, té unes escenes molt maques, no? Visualment, amb uns escenaris naturals, sobretot. Per exemple, hi ha una escena que m'agrada molt on ells dos estan recollint flors quan encara hi ha felicitat, i preguntava si la felicitat és com una flor. Està, en un moment està al màxim, però no dura massa.
La joie, le bonheur, oui, c'est quelque chose de très éphémère et en même temps extrêmement fragile, mais tellement... c'est comme un parfum, quoi, ça vous emporte.
La felicitat és algo molt efímer, com un perfum que t'emporta.
També em preguntava sobre aquesta escena en concret, com hi ajuda el context de l'època, no? Evidentment és una història real, però en l'estrès d'avui en dia, si en aquella escena, donant un passeig pel camp, els protagonistes haguessin tingut un telèfon mòbil, per exemple, ja no seria el mateix, segurament.
Oui, parce que j'ai eu envie de me replonger dans ces années-là parce que c'est les années de mon enfance aussi, donc ça m'a... On voit justement l'évolution des moyens de communication.
Sí, perquè ella també tenia ganes d'anar a aquesta època per veure una mica tota l'evolució de... És la seva infància i volia veure tota l'evolució dels mitjans de comunicació i de totes les coses que canvien.
Au début, on écrit des lettres. Ensuite, il y a le téléphone et après il y a internet.
Al principi escriuen cartes, després apareix el telèfon i finalment està internet.
Amb una d'aquestes cartes, crec que no sé si és ell, crec que és ella que li diu a ell, en lloc de dir-li quan encara són feliços, això que dèiem abans, en lloc de dir-li "te quiero", li diu "nos quiero" en plural. És una frase que m'agrada moltíssim i li trobo molt de sentit.
Oui.
Il a beaucoup aimé cette...
Parce qu'elle croit beaucoup à l'amour de cet homme. Elle a vraiment l'impression, d'ailleurs, que son enfant, c'est un enfant de l'amour.
Ella creu molt en l'amor d'aquest home i creu realment que la seva filla és un fruit d'aquesta passió.
C'est pour ça qu'elle dit à sa fille que son père l'aimait et qu'elle lui fait un portrait d'un homme extraordinaire, quoi.
És per això que li diu a la seva filla que el seu pare l'estimava molt i el pinta com un home extraordinari.
al principi de la pel·lícula ja veiem com de forta és aquest personatge, la personalitat que té ella, per exemple, quan planta cara al seu cap o quan es nega a portar amb el tema dels pantalons, no? De que les dones no poden portar pantalons. El feminisme, evidentment, és molt present, però també es parla de la depressió, dels abusos, de les classes socials, evidentment, la diferència de classes. Tots aquests temes per vostè van lligats dins de la pròpia pel·lícula o volia reivindicar-los tots?
Je pense que ce qui était formidable, c'est qu'en lisant le livre, tous ces thèmes étaient là et que c'était des thèmes dont j'avais envie de parler.
Llegint la novel·la es va donar compte que tots aquests temes estaven allà i que eren temes que ella volia parlar.
Je trouve que ça, c'est vraiment un écho avec ce qu'on vit aujourd'hui et de l'évolution aussi des femmes dans la société.
La novel·la és al mateix temps un eco de lo que vivim avui dia i al mateix temps reflecteix l'evolució de la dona en els últims 50 anys.
Il y a aussi le fait que je trouve que toutes nos mères, mais dans tous les pays, toutes nos mères finalement sont des héroïnes, sont des femmes qui étaient beaucoup plus féministes qu'elles le pensaient elles-mêmes.
Totes les nostres mares eren més feministes de lo que elles mateixes es creien.
Travailler, élever ses enfants seuls, quand souvent, enfin, voilà, c'était des femmes qu'on portait beaucoup.
Treballaven i al mateix temps havien d'educar igualment els seus fills. Tenia una gran responsabilitat.
Coneixent el personatge protagonista de la pel·lícula, per una banda és encomiable el seu esforç, la seva lluita al llarg dels anys. No sé si vostè, per exemple, hagués fet el mateix o hagués pensat, mira, és millor trencar ja amb aquesta història i seguir endavant amb la meva vida.
Ça, c'est une question, je sais pas, je...
Una pregunta difícil.
Je pense qu'elle lutte, mais elle est accro à lui aussi. Il y a un truc de... Je pense qu'il y a un rapport physique, c'est ça que j'essaye aussi de montrer dans le film, qu'il y a un rapport sexuel sûrement très fort qui fait que cet homme, pour elle, c'est comme de la drogue, mais cette drogue, c'est un poison.
Ella lluita i es vol deslligar d'ell, però al mateix temps està enganxada, evidentment, pel desig sexual, perquè tenen... Creu que es reflecteix bé en la pel·lícula que la seva relació sexual és molt forta i que és això el que la manté enganxada amb ell.
Et je pense, alors j'essaye vraiment d'être franche et de répondre honnêtement à la question, je pense que dans les mêmes circonstances et avec cette même envie de cet homme, je pense que effectivement j'aurais fait pareil, quoi.
I per respondre amb tota amb franquesa, creu que en les mateixes circumstàncies estan enamorada d'aquest home i amb aquest desig segurament hagués fet el mateix.
Ce qui est plus compliqué à comprendre dans le personnage de la mère, c'est quand elle apprend l'abus sexuel de sa fille, elle n'en parle pas à sa fille. Elle arrive pas à en parler.
El més difícil de comprendre la personatge de la mare és que quan descobreix l'abús sexual del que és víctima la seva filla, no aconsegueix verbalitzar-ho, no aconsegueix parlar d'això.
Et ça, en travaillant le scénario, en parlant même avec Christine Angot, c'est quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre. Comment cette femme, la mère, ne est complètement dans un état de sidération et ne dit plus un mot.
I és una cosa que mentre escrivia el guió, inclús comentant-lo amb l'escriptora, Christine Angot, era una cosa que no arribava a comprendre, no? Com sabent això no podria verbalitzar-ho i es quedava com petrificada, no?
C'est ce qui fait toute la dernière partie du film et c'est ça qui fait aussi la tension entre la mère et la fille.
És el que construeix la última part de la pel·lícula i el que crea la tensió, en definitiva, entre la mare i la filla.
Et ça, pour moi, ça reste un mystère.
I per ella continua sent un misteri.
Bueno, però està bé que algunes coses quedin en misteri. No tot ha de tenir resposta en aquesta vida, suposo. Catherine Corsini, moltíssimes gràcies per aquesta entrevista i per la seva pel·lícula, de veritat, i molta sort amb l'estrena.
Merci beaucoup.